Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. Comissions Obreres emplaça el govern espanyol a involucrar-se més en la negociació entre sindicats i patronals per tal d'assolir un pacte de rendes que millori els salaris i el poder adquisitiu dels treballadors. Les negociacions porten encallades des del mes de març perquè les patronals no volen que s'apliqui la clàusula de revisió salarial, una línia vermella pels sindicats. Comissions Obreres creu que el govern té moltes palanques per facilitar l'acord i acostar posicions entre sindicats i empresaris. Una d'elles és el compromís de protegir les rendes més dèbils a través de la recaptació de l'impost de societats que paguen les empreses, augmentar el salari mínim professional i la derogació de la reforma laboral del 2013. Ho ha dit el secretari general del sindicat, Unai Sordo, en una entrevista al matí a Radio Estel.
Yo creo que podemos abrir un escenario distinto porque hasta ahora realmente no ha habido propuestas en serio sobre pacto de rentas encima de la mesa. Siempre se nos ha emplazado a llegar a un acuerdo salarial y nada más. Pero insisto, bueno, en alguna de las últimas conversaciones que he tenido con la ministra de Hacienda como con la ministra de Economía, me da la impresión de que sí hay un replanteamiento de la situación y a lo mejor puede abrirse una negociación de este tipo a lo que me estoy refiriendo.
Unai Sordo confia que aquest estiu o de cara al setembre es puguin reprendre les negociacions perquè assolir un acord ja no només és una qüestió de justícia social, sinó d'eficàcia econòmica per evitar una devaluació salarial de cara a la tardor. On sí que hi ha acord és amb les quotes dels autònoms. L'Associació de Treballadors Autònoms, vinculada a la patronal COE, veu amb bons ulls el text de la reforma del nou sistema de cotització i desencalla l'acord. Tot i així, el text pactat amb el Ministeri de la Seguretat Social encara ha de passar pels òrgans directius de la COE, però tot apunta que votaran en la mateixa direcció. La reforma entrarà en vigor l'1 de gener del 2023. Amb aquest acord, el 2023, la quota mínima serà de 230 euros mensuals i la màxima de 500 euros. L'any següent, la quota mínima baixa als 225 i la màxima incrementa fins als 530. I, finalment, el 2025, les quotes aniran dels 200 euros fins als 590 euros. Canviant de qüestió, la indústria espanyola reclama al govern central que s'oposi a la intenció que té la Comissió Europea de forçar els països de la Unió a reduir el consum de gas durant l'hivern. Diverses patronals del sector han enviat una carta a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, perquè no doni suport al mecanisme que proposa Brussel·les. Asseguren que no té sentit imposar reduccions al consum de gas a tots els països per igual, independentment de la seva situació particular, i que el gas no consumit pugui o no ser exportat i consumit per altres països de la Unió Europea. En aquest sentit, la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra també d'Economia, Nadia Calviño, ha exposat que Espanya té una gran capacitat d'emmagatzematge de gas, de diversificació de fonts i d'una gran penetració de renovables i que, per tant, si es decideix tallar el gas rus, Espanya haurà de ser solidària, ho ha dit a TV3.
Y eso nos pone en una situación relativamente más favorable que otros países, pero es evidente que si se decide cortar totalmente el suministro de gas y petróleo ruso, eso va a tener un impacto en términos de alza de precios y tiene un impacto sobre las economías que más dependen, y España tiene que ser solidaria en este contexto.
La ministra d'Economia també ha apuntat que davant l'increment de preus de l'energia que estem vivint, l'excepció ibèrica és més necessària que mai. I un incendi que s'ha declarat aquesta matinada a la zona del Parc del Migdia de Girona ha calcinat 5 vehicles i n'ha afectat fins a 8 més. De moment es desconeix quin ha estat l'origen de l'incendi, tot i que els Mossos ja han obert una investigació davant la sospita que hagi estat intencionat. I acabem amb un apunt de successos perquè els Mossos han desmantellat una organització especialitzada en la venda de cocaïna al detall que actuava principalment al barri de Sant Roc de Badalona. Després de 27 entrades en diversos domicilis, les autoritats han detingut 46 persones que se les relaciona amb delictes de pertinença a organització criminal, delictes contra la salut pública en la modalitat de substàncies i també blanqueig de capital. Ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Debut espectacular del nou Barça de Xavi Hernández a Miami. Els blauran han golejat aquesta matinada 0-6 a l'Inter de Miami, un partit on s'ha estrenat com a golejador el recent fitxat Rafinha, que a més ha ofert dues assistències. L'extrem va sortir a l'11 titular d'una alineació que no va comptar encara amb Robert Lewandowski, que serà presentat durant el dia d'avui. D'altra banda, aquí també ha arribat aquestes darreres hores als Estats Units, és el Real Madrid, que precisament serà el proper rival del Barça en aquesta gira americana, que jugarà en el partit que jugarà aquest diumenge. Els blancs jugaran a més també també contra el Club Amèrica i contra la Juventus. Aquests amistosos serviran de preparació de cara al primer títol de la temporada que jugarà el Real Madrid, la Supercopa d'Europa, el proper 10 d'agost a Helsinki contra l'Eintracht de Frankfurt. En ciclisme, la neerlandesa Annemiek van Vleuten liderarà l'equip Movistar al Tour de França femení, que es disputarà del 24 al 31 de juliol. La ciclista ja va guanyar l'or en la contrarrellotge i plata en ruta als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. D'altra banda, aquest migdia continua la lluita pel liderat del Tour masculí entre Pogacar i Vingegaard. A les dues del migdia començarà la 17a etapa, també de muntanya com ahir, en aquest cas entre Sant Gaudens i Peiragudes, és un total de 130 quilòmetres.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12 i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Algunes vegades ja us he parlat de les creences que molta gent té sobre l'aigua embassada. Amb botelles o garrafes creuen que és més segura i saludable que no pas de l'aixeta. Segurament existeixen arguments que avui desmuntarem que els fan arribar a aquesta conclusió.
L'aigua i tu.
Racons del món quedarien estorats, sobretot aquells llocs on tenen problemes perquè hi arribi l'aigua potable, quedarien estorats, deia, si veiessin que molta gent opta per consumir aigua envasada. Per què passa això? En primer lloc, segurament pel gust. Certament, de vegades, el gust pot semblar no del tot agradable. El cert és que això ens passa amb moltes altres coses. O és que la primera vegada que vam beure cafè no el vam trobar pel cap baix, amarg o fins i tot desagradable. I el segon motiu és que algunes campanyes de publicitat ens han fet creure que les aigües dures, riques en calci, provoquen càlculs renals i altres problemes de salut. Però el cert és que no hi ha cap evidència científica que així ho confirmi. Així que recordeu, l'aigua de baixeta és segura, més barata i, sobretot i més important, més respectuosa amb el medi ambient. Jo aquí ho deixo.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
9 minuts ara mateix que passen de les 11, podem dir que l'any que la pandèmia ens ha donat doncs, una mica més de màniga per tenir unes vacances més entretingudes i fins i tot viatjar a l'estranger, sembla que no tot podien ser bones notícies. Volare, oh.
Les vagues de Ryanair i EasyJet han portat una mica de caos a l'aeroport de tot l'estat espanyol. Els més afectats han estat l'aeroport del Prat i el de Palma i el resultat han estat 26 vols cancel·lats i molts retards. A més, encara queden més jornades de vaga per endavant. Treballadors de Ryanair han declarat jornades de vaga pel 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol i els d'EasyJet del 29 al 31 de juliol.
Clar, per ajudar-nos, gràcies, Xavi, a resoldre aquests dubtes vacacionals, avui tenim amb nosaltres, a distància, l'Albert Malià. Ell és el subdirector de disciplina de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, Albert, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies.
Molt bon dia, Albert. Escolta, tu ja estàs de vacances o estàs com nosaltres, que les tenim, vaja, a tocar?
Encara estem treballant.
Encara esteu treballant, eh? Albert, com dèiem abans, clar, aquest mes de juliol està havent moltes incidències, ara ens ho explicava el Xavi, amb les vagues de Ryanair, d'EasyJet. Com heu viscut vosaltres des de l'Agència Catalana de Consum?
Bé, el que hem fet des de l'Agència Catalana del Consum davant d'aquesta situació de vaga, que evidentment doncs, el problema laboral és una qüestió que nosaltres doncs, no hi entrem, però sí, com hem fet també en altres casos similars, o havíem fet en altres moments, altres anys, quan hi ha una vaga que evidentment pot afectar, i més en aquest període, molta gent, a molts consumidors, el que nosaltres hem fet és enviar uns requeriments d'informació a les dues companyies afectades per aquestes vagues, doncs demanant tota una sèrie d'informació sobre les cancel·lacions que ja poguessin tenir previstes i l'aspecte més important que els demanaven en aquest, que els diguem, requeríem, és que ens informessin de quines són les mesures que teníem previstes sobretot en vista a informar els seus clients doncs, de les incidències que hi haguessin amb la, sempre que sigui possible amb l'antelació suficient perquè els consumidors estiguessin degudament avisats i poguessin doncs, en fi, adoptar les mesures que consideressin més adequades amb aquesta informació. I, bueno, bàsicament, això és el que hem fet. Clar, aquesta vaga, com heu dit, encara continua, seguirà durant uns dies, i, per tant, esclar, aquest requeriment d'informació el anem rebent, diguem, a poc a poc. És a dir, no està tancat aquest tema, val? I, per tant, respecte a això, doncs, de moment, poc podem dir encara, eh?
Ara que parlaves dels efectes d'aquesta vaga sobre els consumidors, clar, des de Consum de la Generalitat heu fet una campanya molt forta per recordar als consumidors catalans quins drets tenen a l'hora de viatjar. Creus que la majoria de persones en són conscients de que tenim aquests drets?
No, precisament. Si fem aquests recordatoris és perquè no els coneixem i és molt important que es coneguin.
Clar, i quan t'hi trobes, no, Albert? És que és necessari, vaja.
Clar, clar, que és necessari, perquè, doncs, evidentment... És un servei que utilitza molta gent i que, a més, ara, en període de vacances, doncs, clar, la gent que té previst volar i viatjar doncs, està destinant, doncs, probablement, és el moment més important de l'any que té doncs, les seves vacances i, per tant, doncs, si les coses no surten bé, ja, l'afectació és molt gran, no? Llavors, és molt important que els consumidors sapiguem que precisament amb el transport aeri tenim una normativa que és d'àmbit europeu. Tenim un reglament europeu de transport aeri que preveu tota una sèrie d'obligacions en els casos de cancel·lacions de vols i també en els casos de retards que, com dic, preveu unes obligacions doncs, molt clares i molt concretes a les companyies aèries en cas d'això, no? que es donin algun d'aquests casos o cancel·lacions o retards.
Mira, Albert, fem una cosa. Posem en el cas que ja tenim el nostre viatge planificat i pagat, o si ja el teníem planificat de fa temps, arribem a l'aeroport i ens trobem doncs, que el nostre vol justament està afectat per la vaga. Què és el que primer hauríem de fer? Quines opcions tenim? Què ens recomanes?
Quan dieu que han afectat, hem de concretar de quina afectació estem... Si està cancel·lat és una cosa.
D'acord.
Un retard és una altra.
Vinga, doncs si està cancel·lat, què hem de fer primer?
Si està cancel·lat, el que hem de saber és que aquesta normativa que em referia, aquest reglament de transport aeri, ens dona el dret, com a consumidors, a escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu. Val? Si optem per aquest transport alternatiu, perquè això passa, de fet, aquests dies que estem veient els noticiaris que hi ha entrevistes a usuaris...
Afectats, sí, sí.
En alguns casos, jo recordo haver vist de gent que ha dit això, que diu, m'han ofert un vol doncs, per aquesta tarda, per exemple, no? i l'han acceptat. I això és correcte. És a dir, com dic, aquesta normativa preveu que sigui el consumidor el que esculli acceptar aquest mitjà de transport alternatiu. Val? Però llavors, si s'opta per aquest transport alternatiu, i en el cas, per exemple, que us comentava, que passen unes hores fins, fins que surti aquest vol, la companyia ens ha d'oferir menjar, begudes, i si és que ho necessitessin també algun sistema de comunicació gratuït. Clar, avui en dia tothom té mòbil, no? Però caldria, si no fos així, ens haurien de proporcionar.
Però, Albert, abans de continuar, una pregunta. D'aquest menjar de què tu parles, és el menjar dins del viatge o en el període d'espera, entre que espero el següent vol?
El període d'espera és el cas aquest que us deies. Vale. I si jo arribo al dematí, m'han cancel·lat el vol i em diuen, mira, tens un vol a les 5 de la tarda.
Clar, pues és el dinar, no?
Doncs en tota l'estona que jo estigui esperant a l'aeroport, m'han d'oferir menjar i begudes.
Vale? Queda clar.
I si accepto un vol pel dia següent, també m'han d'oferir allotjament, és a dir, tinc dret a allotjament. Doncs si és una nit d'hotel. Això estan obligats les companyies aèries per aquest reglament. I a més, en cas de cancel·lació, també ens podria correspondre una compensació econòmica que va dels 250 als 600 euros per passatger en funció de la distància del vol. Excepte, i per això aquí també hi ha el tema aquest que us comentava abans, si ens ho informen amb antelació, dic que excepte aquesta altra compensació que la companyia ens hagués comunicat la cancel·lació amb un mínim de 2 setmanes d'antelació, cosa que no està passant, eh?
Ja, clar.
Que sapiguem, no, a ningú han avisat amb aquestes 2 setmanes d'antelació. Entre altres coses, perquè, de fet, les companyies tampoc, pràcticament fins als últims moments, no ho saben, els que s'acabaran cancel·lant.
D'acord. O sigui, això serien per les cancel·lacions, diguéssim. Tindríem més opcions, Albert, o...?
Sí. Bueno, el que us he dit és que aquesta compensació econòmica a la que tindríem dret entre 250 i 600 euros estaria en funció de la distància.
Sí.
Que, us la puc concretar. Si fins a 1.500 quilòmetres la compensació seria de 250 euros, tant en vols intra com extracomunitaris, i entre 1.500 i 3.500 euros la compensació seria de 400 euros, també pels dos vols, i més de 3.500 euros la compensació arribaria a 600 euros, que seria el màxim en el cas de vols extracomunitaris.
I, Albert, escolta, en el cas de que, per exemple, tenim una connexió i ens han cancel·lat el vol, què podríem demanar en aquest sentit?
Que perdéssim l'enllaç.
Exacte.
Diguéssim, no? Clar, això és un cas ja més...
Més fotut, eh? Que l'entenem.
Sí, és un cas més complicat. I, a més, si aquest enllaç és amb una altra companyia, no amb la que ha produït el retard, doncs encara pitjor, diríem, no?
Uh-huh.
Clar, aquí, evidentment, evidentment s'ha de fer la reclamació a les dues companyies, uh-huh. No? A la primera, doncs, per demanar doncs, tota la compensació, tot el que tenim dret, que he comentat abans, i a la companyia amb la que hem perdut l'enllaç, bueno, evidentment, dir, escolti'm, jo no m'he presentat, no per la meva voluntat, sinó perquè el vol amb el que anava a venir s'ha cancel·lat. I, evidentment, a partir d'aquí, a veure quina és la resposta que ens dona aquesta companyia.
Uh-huh.
I, bueno, ja dic, seguir el procés d'una reclamació normal. Clar, l'obligació... En aquest cas, de la companyia amb la que tenim l'enllaç no és la mateixa, perquè, doncs, clar, diguem, la companyia que ha fet el vol no s'ha retrasat, no ha sortit en hora, i evidentment no té cap responsabilitat, però, bueno, evidentment és una qüestió que la podem al·legar i que, diguem que en condicions normals aquesta companyia ens hauria de oferir almenys la possibilitat de volar amb un altre, és a dir, amb un altre moment, no?
Vale.
En un cas com aquest, és a dir, oferir-nos un canvi de vol, perquè evidentment la situació està clarament justificada, no?
D'acord, Albert, o sigui, hem començat distingint en el cas que seria una cancel·lació, però en el cas que tenim un retard en el nostre vol, què ens recomanes de fer?
Els retards, també, d'acord amb aquesta regulació, s'estableixen en funció de les hores del retard, val? Llavors, tenim un primer retard que serien fins a 2 hores, uh-huh, en què en aquests casos ens han de donar gratuïtament menjar i begudes suficients, si calgués, i també el tema de la comunicació. Pensem que això és un reglament que ja té uns quants anys i per això va sortint aquest tema de la comunicació, que també s'ha d'oferir. Després tenim un següent tram, que serien a partir de 3 hores de retard, que en aquí sí que tenim dret també a la compensació econòmica, és a dir, igual que una cancel·lació, en funció de la distància del vol, llevat que el transportista pugui demostrar que el retard ha estat provocat per una circumstància extraordinària o inevitable, que serien aquells casos que en diem de força major. Seria, per exemple, doncs, jo que sé, una tempesta que ha impedit
que surti el vol
o alguna cosa, no? Aquí diguem que la vaga no, una vaga anunciada no es considera força major. Uh-huh. Per tant, la vaga no eximeix del compliment d'aquesta obligació en aquest cas. I quan el retard és superior a les 5 hores, s'equipara totalment a la cancel·lació. I aquí, a més, podríem desistir del vol i recuperar l'import del bitllet, a part de la compensació a la que també tindríem dret.
Albert, estem parlant amb l'Albert Malià, que és ell és subdirector de disciplina de l'Agència Catalana del Consum. Ens està donant doncs bons consells, aquells consells que hem de tenir en compte quan viatgem, i més aquests dies, com ja sabeu, fins a finals del mes de juliol estan previstes aquestes jornades de vaga dels treballadors de Ryanair i també els de EasyJet. Per tant, també, com bé ens has dit, Albert, la primera recomanació també seria actualitzar, no?, l'estat del nostre vol abans de sortir de casa per saber, no?, una mica la previsió.
Clar, això és un consell o una recomanació que estem recordant. També és veritat, i té molt a veure amb això que esteu dient, que, a més, aquí s'afegeix una altra circumstància, que és el fet que hi estan havent... No sé si sempre, però alguns dies hi estan havent moltes cues i estan provocant, és a dir, que, per exemple, doncs, els controls de seguretat i tal es vagin més lents, i també s'està recomanant en general que la gent vagi amb més antelació a l'aeroport, tant per els problemes que pugui trobar-se amb motiu d'aquestes vagues, com també perquè els temps d'espera per passar doncs, els controls de seguretat, etcètera, doncs, s'estan allargant una mica.
Per cert, Albert, hem parlat molt... Digues.
No, dic que, per tant, també és molt important si ens podem informar prèviament de la situació...
Del nostre vol, no?
Doncs això, bueno...
Clar, ens facilitarà bastant, no?, la jornada.
Exactament.
Per cert, anava a preguntar, perquè estem parlant molt d'avions, ens hem centrat en l'aeroport, els problemes que poden sorgir, sobretot aquests dies amb aquestes vagues programades, però tot el que ens has explicat, Albert, podem tenir en compte també si tenim la previsió de viatjar en tren? Tenim els mateixos drets, no? Entenc?
Bueno, el reglament aquest que us he comentat és un reglament específic de transport aeri.
Val.
És un reglament europeu, una llei europea, que per tant és d'obligat compliment a tota la Unió, però de transport aeri. De transport ferroviari hi ha una normativa similar, no és exactament igual, però és molt, molt, molt similar, sí. És molt similar pel que fa al tema d'això, no?, de cancel·lacions o retards. Però, bueno, aquí, en tot cas, per la informació que tenim i pel que estem veient, els operadors de transport ferroviari, de moment, sembla que estan funcionant...
Estan funcionant prou bé, que de moment no hi ha hagut així.
Però deixant a banda els problemes, diguem, endèmics de Rodalies i això,
clar,
que a més, amb el tema de Rodalies, ja també Renfe ha establert un sistema de devolució de bitllets en funció de, dels temps de retard i tal, que pel que sabem també funciona bastant bé.
Per cert, Albert, ja per acabar, què passa si no ens respecten els nostres drets com a consumidors? Què podem fer?
Bueno, clar, és a dir, en cas de, en qualsevol cas, de qualsevol incidència,
sí,
i això sempre ho hem de fer, i això val per transport aeri, i per qualsevol incidència que tinguem com a consumidors, la primera cosa que hem de fer com a consumidors davant d'una incidència és fer la reclamació, formalitzar la nostra reclamació a l'empresa, amb la que hem contractat aquest servei. En aquest cas, estem parlant de la companyia aèria, que si és que estem parlant d'això, si estem parlant d'un vol, doncs fer la reclamació a la, companyia aèria, demanant el full de reclamació en el mateix taulell de la companyia, o si és que no estem allà a l'aeroport, pues reclamar l'empresa per algun altre mitjà que deixi constància. De fet, a través de les pàgines web de les companyies hauríem també de poder fer i deixar constància de la nostra reclamació. Normalment tenen, han de tenir...
D'acord. Aquest formulari, no, diguéssim.
Per poder comunicar incidències.
D'acord.
És a dir, podem fer-ho. Si estem a l'aeroport, en el mateix aeroport, al taulell de la companyia, o bé a través de la pàgina web de l'empresa. També el que passa és que això és menys freqüent, podria ser per telèfon, i aquí recordem que hauríem de... Si és que ho fem per telèfon, perquè el problema del telèfon és que una conversa és difícil que en quedi prova, però això, com passa també en altres àmbits, el que diem és que si fem una reclamació telefònica,
sí,
hem de demanar,
clar,
algun tipus de... algun número, alguna, diguem, identificació que ens permeti fer el seguiment d'aquella reclamació.
I Albert, perdona'm una pregunta. Ens reparen, diguéssim, aquests drets que tenim com a consumidors ràpidament? És a dir, hi ha efectivitat en que ens en tornin els diners ràpids? Teniu constància d'això?
A veure, en els casos en què, hi ha una cancel·lació o grans retards, i és per part de la companyia, en aquests casos, pel que nosaltres sabem, les empreses estan complint.
Clar.
Recordem aquí també una altra qüestió important, és a dir, aquí l'organisme competent per vetllar pel compliment d'aquest reglament a l'Estat espanyol és l'Agència Estatal de Seguretat, Aèria, AESA,
sí,
que és la que vetlla per el compliment, com dic, d'aquest reglament. I aquí, bueno, sempre diem, no? En el cas de que la reclamació que haguem presentat no prosperi, el consumidor, evidentment, la pot fer arribar a la mateixa Agència Catalana del Consum o a un organisme de consum, però també, i sabem que hi ha alguns casos en què és així, també es podria fer arribar en aquesta agència estatal.
Fantàstic. Mira, fem una cosa. Nosaltres emplacem a tots els oients que ens estiguin escoltant i que us hagueu trobat en una situació similar de les que hem parlat avui amb el senyor Albert Malià, subdirector de disciplina de l'Agència Catalana del Consum, a qui agraïm moltíssim que hagi atès aquesta trucada del matí a Ràdio Estel. Els dirigim directament, senyor Malià, a consum.gencat.cat, que allà trobaran, doncs, tota aquesta explicació que ens ha fet avui.
Perfecte, sí, sí.
Molt bé, doncs...
A través de consum, o el 012 també, el telèfon 012, doncs poden...
També és una altra via, per rebre informació.
Exactament.
Senyor Malià, que tingui bones vacances.
Moltes gràcies, i igualment, a vosaltres i a tots els vostres oients.
Doncs moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta. I nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, després d'aquests bons consells per part del senyor Malià, que hem de tenir en compte quan viatgem, i més amb aquest temps de vaga que ens ha tocat fins a finals del mes de juliol, sobretot, com bé ens explicava el Xavi, en els principals aeroports de l'Estat espanyol i principalment a l'aeroport del Prat i el de Palma, marxem volant cap a publicitat. I a la tornada, bons consells amb la gent de Naturhaus.
Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs sí, a nosaltres encara ens queden 3 dies aquí a l'estudi, però molts de vosaltres ja estareu de vacances, gaudint-les, i de fet, mira, en relació amb aquest tema, els darrers estudis de l'Observatori Nacional de Turisme, a l'estiu, el 60% dels espanyols prefereixen passar les seves vacances a la platja abans que no pas anar a la muntanya. Avui, a l'Espai Naturhaus, us donarem uns consells per si per aprofitar al màxim un company de viatge que tindreu, que serà tant la platja o bé la muntanya. És igual, perquè allà on vagis hi haurà el sol. I ho farem amb l'assessora dietètica de la botiga Naturhaus del carrer Dante Galigueri, això està a Horta, de Barcelona, per ser el número 45. Ja podem saludar a la Diana Carolina Malave. Diana, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè.
Escolta, Diana, quan la gent se'n parla de Naturhaus, la veritat és que deu pensar, suposo que us deu haver passat això bastant sovint, no? Ho relacionen amb la pèrdua de pes, no? Però vosaltres també podeu ajudar amb el tema d'avui, no? Que és a tenir un millor bronzejat ara a l'estiu i al mateix temps protegint-nos del sol.
Sí, és clar que sí. Ara que comença la calor, les vacances, els dies a la platja, prenent el sol, tots volem lluir un bon bronzejat. Però, sobretot, ens preocupa que la nostra pell no pateixi. Per això és molt important tenir en compte una sèrie d'hàbits, tant a nivell d'alimentació com de complements alimentaris, perquè la exposició solar, quan es continua des que surts de casa per anar a la feina, com en qualsevol activitat a l'aire lliure, i, per descomptat, no cal dir quan ens exposem al sol directament buscant el bronzejat desitjat. Però per això és molt important protegir-nos.
Clar, ens parleu molt de la importància de la crema solar. De fet, és que és un bàsic, no?, que hem de tenir, sobretot ara a l'estiu. Però, Diana, no és l'única protecció que tenim, oi?
No. Una bona crema solar i un aftersun són imprescindibles, però també és molt important que cuiden la nostra pell a través de l'alimentació, en aliments i complements. Fins i tot, i alguns nutrients que no només ens ajuda a embronzellar, també ajudem a protegir la pell de les radiacions solars i a prolongar el bru que anem agafant. Quan ens posem a prendre el sol, el nostre organisme genera una sèrie de radicals lliures que cal eliminar per a un funcionament correcte de l'organisme. És aquí quan cobra més importància els complements alimentaris, però sense oblidar les pautes alimentàries correctes. I el que és fonamental, un consum d'aigua correcte, la hidratació és crucial.
Diana, tu que ho tens molt a mà, escolta, digue'ns alguna dieta, ara que estàvem parlant, sobretot d'aquesta bona alimentació, també per protegir-nos del sol, tu ens podries dir alguna dieta o algun consell que ens ajudi justament a posar-nos morenos i morenes aquest estiu i al mateix temps cuidar la nostra pell?
Vale.
Sí? Bueno, tens algun consell que ens puguis donar?
Sí. Estava parlant molt de l'aigua, que és molt important. Vale?
Sí.
I també, per altra banda, és molt important les fruites i verdures, que són riques en vitamines i antioxidants i ens ajuden a protegir el col·làgen, l'elastina, de les radiacions del sol. Vale? Uh-huh. Entonces, lo que tú quieres es una dieta, una receta, algo
sí,
que... No? Que pugui... orientant. Vale, alguna receta, per exemple?
Per exemple, a veure, què ens proposaríeu des de Naturhaus?
Un boli i llibreta.
Vinga, va, apuntem.
Us donaré una receta boníssima i refrescant amb alguns dels aliments que hem comentat anteriorment. Vale? Farem un smoothie de pastanaga, taronja i pinya, combinació perfecta d'aliments. Vale? Els ingredients, 3 pastanagues, 2 taronges i un quart de pinya.
Val.
Licuarem les pastanagues i esprimeu les taronges. Tinguem els 2 sucs, ho ajuntarem i batrem juntament amb la pinya trossada. El podem servir directament en un got en gel o també el podem posar a mola per a gelats, per tenir un bon gelat ric i saludable.
Però això és fantàstic i per fàcil de fer, Diana. Mira, ara mateix un oient, per això, ara que estem parlant sobre aquest tema, sobre com podem protegir-nos del sol i gaudir d'un bon bronzejat, una oient ens està preguntant, Diana, si és veritat que les pastanagues, que jo ho he escoltat a dir molt, et poden posar més morena o moreno. És veritat això o no?
Sí, exacte. Es diu que les pastanagues ajuden a augmentar el bronzejat. I no, no és un mite, és totalment cert, ja que ajuda a la producció de melanina. I no només les pastanagues serien un bon aliment, també els que són de color vermell, groc o taronja, com el tomàquet, la síndria, les cireres, el bascó, préssec, entre d'altres. El licopè és un gran antioxidant que ajuda a protegir les cèl·lules. Es troba el tomàquet, la síndria, l'aranja rosada, el bascó, guayaba. La vitamina C és un antioxidant que ajuda a protegir la pell de la radiació solar, com per exemple el tomàquet, les meduses, les taronges, les cireres. El pebrot vermell, la síndria, ens hidraten i ens proporcionen vitamina C. Tot el que és antioxidant protegeix de la radiació solar i de l'envelliment. I és per això que són ingredients que podem trobar també en cremes, perquè l'envelliment de la cara està causat pel sol.
Clar, clar. Escolta, i a part aquestes fruites que ens estàs recomanant, realment, són com molt fàcils, no?, de portar a la platja per fer un pícnic, no?, i el mateix, mira, estem prenent el sol i cuidant-nos. Per cert, des de Naturhaus, teniu algun producte especial per ajudar-nos a tenir aquest millor bronzejat?
Sí, tenim un par de productes, vale?
Sí? Saps que bé ens deies, és importantíssim, no?, que ens hidratem, que tinguem aquesta bona alimentació, però si ens podem ajudar per un complement, diguéssim, per millorar aquest bronzejat, doncs encara millor, no? Quin en recomanaríeu?
Nosaltres tenim 2 complements ideals per ajudar-nos a tenir aquest bronzejat que tant desitgem. És a dir, un Revitalit Diales,
sí?
I el Jumenki Càpsules.
I en què ens poden ajudar, concretament? Diana, explica'ns.
Val. Primer parlem del Revitalit Diales, que és un complement alimentari en gelat real, és ric en antioxidants, que ajuda a accelerar el procés de regeneració celular i a protegir davant de l'envelliment cutani, causat per la radiació solar gràcies als seus principals components actius i regeneradors. Entre els seus components trobem el té verda, la vitamina C, el ginseng, la gelea real, la mel i la vitamina A. Com podem veure, a la seva composició és un gran antioxidant. És per això que ens ajuda a cuidar i preparar la pell davant a les efectes perjudicials del raig del sol.
Fantàstic. Llavors, ens ha quedat clar, és que ara ja ens queden pocs minuts, però ens has recomanat aquest Revitalive Enviales, entenc que és,
sí.
Diana, però també ens has parlat d'aquest Jubenki. Què conté el Jubenki i en què ens pot ajudar?
El Jubenki Càpsules té un llistat d'antioxidants que ens ajuden per retardar l'envelliment celular, millorant l'aspecte tant de la pell com de les ungles i els cabells. Les càpsules contenen betacarotè, licopè, resveratrol i llevat de seleni, a més de zinc i vitamina C i E. Els betacarotens ens protegeixen dels raïs del sol i ens ajuda a aconseguir un millor bru, més perllongat i el més important, sense cremades. El zinc té característiques cicatrisants, la vitamina E ens ajuda a eliminar imperfeccions de la pell, i, bon, molt, molt antioxidants.
Fantàstic. Escolta, tot això que tu dius, mira, jo ara que ens queden 3 dies per agafar les vacances, ja he pres nota, i per cert, Diana, si hi ha algun oient que digui, mira, és que vull saber més sobre aquests productes que m'ha explicat la Diana, els teniu a Naturhaus, oi? I què podem fer per comprar-los?
Sí, jo sempre aconsello que abans de comprar els nostres productes recomano fer una visita amb nosaltres per veure si és la millor opció i adaptar-nos a cada una que està interessada en el producte. Aprofito per recordar que la dieta i la visita és gratuïta. pues venia a veure'm a la botiga. Jo sóc a Barcelona, al carrer Dante Alighieri 45, en el barri de Horta.
Fantàstic. Però
també tenim moltes botigues, o es pot comprar a la nostra web www.naturhaus.es.
Vinga, doncs ja sabeu, com bé ens està explicant la Diana, que concretament, si voleu anar a parlar amb la Diana, la trobareu en aquesta botiga del barri d'Horta, de Naturhaus, al carrer Dante Alighieri 45 de Barcelona, i si no, podeu fer una ullada, si us queda lluny, a naturhaus.is, i allà trobareu totes les botigues de Naturhaus, com altres bons consells. Diana, Carolina Malave, moltíssimes gràcies, de debò, eh? I a veure si... A quina hora tanqueu, per cert? Que potser us faig una visita aquesta tarda i aprofito.
Ah, va, bé, bé. Aquí estarem.
A quina hora tanqueu, Diana, la botiga?
Normalment fem de 9 a 2 i de 5 a 8.
Doncs mira, m'adonarà temps. Potser et faig una visita aquesta tarda, Diana.
Perfecte.
Ja em pots guardar hora. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Adéu.
Vinga, doncs després d'aquests bons consells de la gent de Naturhaus per protegir-nos la pell aquest estiu, nosaltres ja estem arribant gairebé al punt de 3:15 d'aquest matí de dimecres 20 de juliol aquí al matí a Ràdio Estel. Tenim ganes de fresca també, tenim ganes de festa i sobretot de conèixer la història dels envelats. Jo només us avanço una cosa. Fa més de 200 anys que tenim i que podem parlar d'aquest centre neuràlgic de la festa. De fet, tots els detalls i sobretot l'origen de l'envelat ens els donarà tot seguit. Després de la pausa publicitària, l'historiador Xavier Carmanyo, que ja el tenim per aquí i ens visita doncs, en aquest darrer espai de la temporada. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que ens visita, com dèiem, l'historiador Xavier Carmaniu aquí al matí a Ràdio Cel. Per tant, hem dit, va, Olga, necessitem fer aquest fi de festa, aprofitant que a més ja que tenim l'estiu, estem estiu, amb aquest estiu 2022, que tenim ganes, no?, de sortir al carrer.
I tenim molt esperit festiu.
Oh, i a part, ja han començat totes les festes majors. Bueno, els pobles ja han començat les festes majors.
Jo ja he anat un parell.
Ah, sí? A quines has anat, tu?
Mira, Arenys, vaig ballar amb la Salvatana i, espera, estic pensant en un altre que hi he anat, però no me'n recordo.
Doncs vés pensant, Xavi Carmaniu, què?
Bon dia!
Home!
Alegria, que és festa ara, major, home, per l'amor de Déu.
Tu has anat a festa major, no?
Jo encara ja. No, m'estic reservant. No? Ara estic fent la pretemporada. De fet, això d'avui és com la pretemporada, se fa un estaix i després ja se surt a guanyar cada partit.
Vinga,
és molt bona notícia que no te'n recordis de quina festa major era, perquè això vol dir que va anar molt bé.
Sí, és veritat, tens tota la raó. Escolta, i llavors, anem a ballar, no?
Home,
sí. Què ens proposes, a veure?
Ui, us proposo moltes coses, però saps, hi ha gent que quan balla clava el rotllo. T'hi has fixat, amb això fa molta gràcia a les parelles. Ara,
que potser... clava el rotllo. Que van parlant?
Sí, hi ha gent que parla.
Ah, sí?
Molt... Jo és que sóc dels que... Jo ballo, però de tant en tant reposo i me feia el meu granissat, el meu bruixat, saps? Allà m'assec, que mirar la gent fa molta gràcia. Fa molt...
És veritat, oi, això, també passo. Poses a les
però
grades.
Però no? Tant els que parlen, no. Veig aquells que estan superconcentrats, que semblen també que estan fins i tot seriosos.
Sí, perquè aquell curs ball de al centre cívic que has fet durant 3 mesos abans, que això és l'estatge i la pretemporada que us deia, que s'ha d'anar a lluir-ho tot i donar-ho tot, que t'has de guanyar la titularitat llavors en les festes majors, i estàs comptant els passos.
No saben si és 1, 2, 3...
Oi, perquè...
4, 5, 6...
Però això jo no ho explicaré.
Tu balles bé o no? Tu ets ballador?
No, jo que ets de ballar, jo. No veus que passo tot el dia amb paperots? No, no, el meu són els papers. Que ella... Però jo em moc molt el braç, i fa molta cara de content, i sembla que t'ho passis bé, i ja està, escolta'm tu.
Però escolta, i l'embalat, la història de l'embalat, quin és l'origen?
Oh, doncs mira, per això deia que és d'aquestes coses que si algú vol aprofitar perquè estàs ballant amb algú, no? Sí. I hi ha aquell moment incòmode...
Ah, per... parla, si vols, de l'origen.
Que ho expliqui.
És una idea.
L'altre dia vaig sentir a Ràdio Estel, en Carmeniu, que ens va explicar... Que...
Exacte. Per un moment pensava que havies escoltat...
Sí, jo també. Sí.
Doncs pots començar explicant i citant la Revolució Francesa. Si després de dir Revolució Francesa continuen ballant amb tu...
És que li agrades.
Vas bé, citaré. Sí, sí. Per què? Doncs perquè les festes majors, com les coneixem ara amb els embalats, tot i que ja, pobrets, han passat a millor vida la majoria d'ells, perquè sí, ja no es fan servir... Va començar el seu origen quan els francesos exiliats de la Revolució Francesa, perquè després hi ha una altra cosa, que sempre parlàvem de la Revolució Francesa, quin bon rotllo la guillotina, se me fa molta il·lusió la guillotina, sí, sobretot quan ja has de passar tu, saps què et vull dir? Mm. I ets noble. I va, què fa? Van tocar el dos, saps? Van tocar l'ED. I se'n van anar alguns cap a Anglaterra i altres van venir cap aquí al sud dels Pirineus, que ja no hi feia tanta calor com ara i encara s'hi estava.
Ai, sí.
I el que van fer és importar les seves modes, perquè a més eren francesos. I la cosa francesa sempre
ha
agradat. Exacte, sempre ha agradat molt. Lo francès,
és molt de tirada.
Molt de tirada.
És que és molt elegant.
Molt, sí. Si no sues i et neteges... Deixem-ho. La qüestió, van posar de moda els balls d'aquests de cort, saps? Perquè, a més, els que van venir eren els que volien guillotinar, que eren nobles. Per tant, pobres, sí, no eren. La majoria... Pobres no eren. Mm. I mal gust no tenien.
Els donava per festes.
Bastant, sí. I s'ho bevien tot, també. Vull dir que ara molt Eivissa, Formenteres i segons Guilleu, però llavors, si en parlessin també, ja veuries tu. Total, que, a més, va coincidir en un moment que les autoritats d'aquí van tenir el detall de no demanar permís quan es volien organitzar ballades. Saps que ara...
Si sí, ara s'ha demanat tot. Tot. Permisos per tot.
Exactament. Doncs va haver-hi un moment que la gent podia organitzar el que més o menys volien. Llavors, en aquell moment era més per control social, tema religiós, tema seguretat, ara és per prevenció, a vegades que no hi hagi accidents, responsabilitat civil, és una altra història. Llavors era per la qüestió moral, sobretot. Què passa? Que, esclar, si tu et deixen organitzar ballarugues allà on vulguis, i a més has après dels francesos, dius... Ara és la meva. I allà que vaig. I montes ballarugues allà on pots i a tot arreu. I allà comença ja... Doncs,
una festa, no?
És un no parar. I a partir de 1840, més o menys, és quan apareixen els nostres estimats i honorats embalats avui.
I se sap qui va ser el primer a muntar embalats?
Mira, va penjar un post Instagram que... No. Segons, sempre, com que no teníem Instagram, teníem Joan Amades, que és folclorista.
Que és com el sinònim d'aquella època.
Exacte, que aquell és la Viquipèdia del segle XIX amb moltes coses, i segle XX. Segons ell i segons les seves investigacions, el primer a Barcelona que va posar un embalat va ser un senyor que es deia Josep Cava. I es dedicava de professió a pintar parets.
Ah.
Però, atenció, era adornista. Que volia dir que feia adornos.
Sí, adornos.
Adornos.
Tipo què, a veure?
Tipo pintar les parets que facin bonic. Saps aquestes cases
sí?
del segle XIX, que hi ha aquelles motllures...
Aquelles detalls.
Aquella flor, aquella cosa... Que dius, aquí s'hi han gastat calés.
Sí.
Qui ho feia, això, en Cava.
En Cava.
Que hi tenia molta traça.
En Cava en ve alta.
Efectivament, sí.
Que quan has dit Cava he pensat ja... És que ja estava
predestinat. Ja lliga, no?
Això fa embalat.
Fa embalat.
Sí.
De fet, hem dit adornista, adornos, perquè Pompeu Fabra encara no havia ni nascut en aquell temps i ningú encara s'havia plantejat que hi
havia... Això no sé si està ben dit. Clar, no. Molt bé.
Hem de dir ornament, sí, ja ho sé, però és que al segle XIX encara se deia adornos, m'entén? De fet, encara n'hi ha... T'ha quedat molt ben adornat, això.
I ja està.
I ja està, que l'embalat ha d'estar adornat. On ho posava? Perquè, esclar, Barcelona en aquell moment, de fet, on som ara nosaltres fent anar això,
sí?
No era ni Barcelona.
Sants? No era Barcelona?
No, en aquell moment encara no. I era una vila a part, perquè Barcelona era només...
Qui era Barcelona en aquell moment? O sigui, què es pot considerar,
doncs,
diguéssim?
Doncs agafes, vas a plaça Catalunya,
val,
tu et mires la Rambla i Portal de l'Àngel,
sí,
d'allà cap avall, fins al mar,
Barcelona.
El que és la teva esquena, cap a Gràcia, cap a Permont, re. Hi havia re.
Hi havia re.
Re. Descampats. Prats. Tot allò eren camps? Efectivament, tot allò eren camps. I la gent sortia allà a fer la berenada i tot això, perquè la ciutat estava encara circumdada per la muralla. No podien...
Clar.
Tot estava tot allà, pilotonat. Per tant, cada vegada que volies fer alguna cosa, anaves fora muralla. I en Cava, que era un tio llest...
Va veure molt descampat.
Va veure molt descampat i va dir, tate, aquí posem l'embalat. Més o menys on? Doncs ara quan aneu al carrer Palai?
Sí, home.
Ronda Universitat?
Allà,
perquè tot allò eren camps. I, per tant, embalat.
I allà és el primer embalat de la...
Efectivament. De fet, una de les coses que passa és que... aquella zona, que coneixem ara com plaça Catalunya, zona de plaça Catalunya, sí, més o menys, per resumir-ho molt, i perquè els nostres oients i els que siguin de fora de Barcelona, que sembla que tot sempre passi aquí també una mica, s'ubiquin, doncs tota aquella zona no hi havia gaire res, i era habitual, i va començar a ser habitual a partir del segle XIX, que mica en mica aquestes activitats d'oci, els embalats, els teatres, sí, llavors quan van arribar als cinemes una mica més tard, anaven instal·lant-se en barraques com de fira, que es posaven en allà, perquè Barcelona, com he dit, era la part que estava tancada per la muralla, el que ara és casc antic, és molt fàcil. Si agafeu el mapa de Google, per exemple, i feu un zoom d'aquests, veureu el dibuix que hi ha a l'Eixample, i hi ha una part que no hi ha a l'Eixample, que és tot com molt apilotonat, doncs allà podeu resseguir el perímetre de les muralles. Tot allò era el que hi havia cap a dins. I el que volia la gent, evidentment, era sortir. Si ara ja la gent se'n va cap a la Costa Brava i la Costa Daurada i no hi ha muralles, imagina't llavors.
Clar, clar. I també anava la gent cap al Tibidabo, no?, també.
Sí, exacte.
O sigui, era la primera com sortida, no?,
sí,
directa.
Exacte. Sí, sí.
Estava llunyíssim.
Molt. Home, de fet, a veure, la gent anava a passar l'estiu a Sarrià. I a Tres Torres i aquests llocs així, que per alguna cosa es diu Tres Torres, perquè hi havia tres torres. Exactament. Totes aquestes zones, la gent, evidentment, se n'anava... I ja, no parlem del Llobregat, que allò ja era...
L'estranger.
Exacte, sí. De fet, no hi havia ni trens, com aquell que diu encara. Per tant, el transport es feia o a peu, directament, o amb carro, amb cavall... Per tant, era tot, evidentment, amb unes dimensions que no eren les d'ara, que dius, ai, necessito desconnectar, vaig agafar un cap de setmana i me'n vaig a jo què sé, faig un Ryanair, no? Bona sort, també t'ho dic. És la cosa que fem tots ara per desconnectar.
Sí.
Doncs llavors te n'anaves a la malaltencava i a ballar i a suar, perquè tampoc no hi havia aire condicionat.
I com eren aquests primers embalats? Estaven ben adornats?
Aquí hi havia cosa fina, eh?
Ah, sí?
Home,
què
molt important. Clar, a Barcelona, a més, i a moltes poblacions de la costa, tampoc no hi havia turisme. Llavors la gent es guanyava la vida fent de mariner, fent de pescador, i dominava molt les arts marineres. Si us hi fixeu, la paraula embalat ve de vela, d'aquestes teles que es tiraven a sobre, i no només això, sinó tot el cordam, el domini dels nusos, per aguantar-ho fort, per tibar-ho fort. Val? Per tant, feien tot el que ara n'hi diríem una carpa, ara no diríem embalat, diríem una carpa, una carpa chill out, lounge, per desconnectar per la part de fora, i de dins, després posaven una altra decoració, que aquí és on l'adornís tancava, que tenia traça, ella amb el pinzell,
doncs sí, posava algunes...
decorava la part de dins, perquè tu, des de fora, veies aquest embalat...
Però això s'ha perdut, eh?
Perquè ara tot és blanc, tot és Ikea, tot és minimalista, però antes hi havia la decoració. I, a més, una cosa molt important, com que aquesta gent dominava molt el tema que us deia de les veles, podien fer uns espais, molt important també la paraula diàfan, que ara la fem servir molt, molt. Aquest espai és diàfan, posem una cosa blanca que no ocupi, no? Doncs el primer espai diàfan de Catalunya va ser l'embalat. Bé, això i la nau central de la catedral de Girona, que era gòtica i que era el més gran que hi havia, el més maco que hi ha hagut del món mai. Que es noti que es convoca cap a casa. Però després, l'embalat, que va molt bé perquè no tinguis columnes, ni cordes, ni punyetes, si tu estàs ballant. Perquè si tu estàs explicant la història de l'embalat, algú a cau d'orella mentre estàs ballant amb un passo doble...
Mare meva!
Has d'anar esquivant columnes, a part de senyors que han fet menys de saló com jo...
Complicat.
Malament. I s'ha trencat.
I fas aquests girs, no?
Exacte.
Que fa la gent.
Sí. Oh, sí, agafa per l'esquena.
Aquesta perfecció.
Oi, sí, quina enveja que fa.
Aquí, aquests ja no cal que estiguin concentrats, perquè ja ho saben fer sense xocar, eh? Va funcionar, entenem, perquè encara ara sabem que és l'embalat, per tant, això ha perdurat. Bé, ara ha perdut, però...
La qüestió és... I aquí també és interessant. Avui, ara fèiem la broma de la calor, però nosaltres tenim unes cases que ja sé que hi ha moltes persones que encara no tenen aire condicionat a casa i no estan prou ben condicionades, però sí que és veritat que les nostres condicions domèstiques han millorat molt respecte al segle XIX, tant a l'hivern com a l'estiu. Sí. De fet, és molt divertit veure qui surt a parar la fresca ara i qui sortia fa 50 anys, perquè van dir, la meva iaia posava la cadira fora del carrer, sí, i ara no. Bueno, és que la iaia ara té aire condicionat, té Telecinco, i mira el Sálvame o el que surti, i ja no té necessitat de sortir amb les amigues, saps? Perquè a casa el sofà s'està molt bé, però és que llavors no hi havia ni sofà. I la gent sortia. I on anava? Doncs a la festa major, perquè tampoc no hi havia tanta mobilitat com hi ha ara, i el lloc era l'embalat. Sabies que sempre hi passaven coses, es posava en un lloc cèntric, en un descampant, tal com deia, o, per exemple, a la plaça major del poble o de la localitat. Recordeu la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, sí, que comença amb l'embalat que hi ha allà. amb el ball d'embalat que es fa en aquella zona. A més, els embalats es podien decorar de determinada manera. I el que passa a la novel·la és que allà comença el flirteig, que també és una cosa molt habitual, que allà és on coneixies, perquè, esclar, notícia d'última hora, no hi havia Tinder, tampoc. Saps què et vull dir? Vull dir que no podies fer match.
L'embalat era el Tinder.
Exacte, feies match allà a l'embalat amb el gènere que hi havia. I en funció del gènere, doncs mira, noi, hem anat bé o anat malament.
Estàs ballant, Xavier?
No,
veig que t'estàs movent,
T'ho sembla.
Està portant el ritme.
Crec que sí, que és ballador. Avui estem amb l'historiador Xavier Carbaniu aquí al matí a Ràdio Estel, que ens està explicant l'origen dels embalats, dels mítics embalats, que jo, per cert, a Sarrià, justament, n'he vist encara, d'embalats, sí? A dia d'avui. Sí.
I com els has vist? És a dir, tot tancat o no?
Tot tancat.
Tot tancat.
Sí,
Val.
O sigui, has d'obrir tu. Saps
Val.
El que et vull dir?
Sí.
Sí, perquè, clar, en aquell moment tots els embalats eren iguals o no?
No, per això t'ho preguntava, perquè, és clar, segurament el que té ara és que té un sistema de ventilació o de refrigeració.
Clar,
llavors, no. Per tant, a l'estiu hi havia un model d'embalat, ara semblarà que us faci aquí l'article, el model Tivoli, que només era el cobert i estava obert pels laterals perquè corrés l'aire, perquè així poguessis ballar. I això també, evidentment, en funció de l'hivern o l'estiu, a l'hivern, doncs, unes cortines més gruixudes, sobretot la part de dins. I aquí hi ha la gràcia. Com que dèiem, la part de fora era per protegir-lo i a dins es creava un ambient especial, que és la cosa màgica de l'embalat. És a dir, d'un lloc que no existeix es crea un espai nou durant un determinat moment, que és efímer, i per tant allà poden passar coses que no són habituals. I necessites un decorat perquè això es produeixi.
Era una mena de pop-up.
Sí, senyora, exactament. És el pop-up dance store, que ser alguna cosa d'aquestes que dirien ara, aquesta gent moderna, que se pentinen tots cap endarrere. La qüestió que els cortinatges, els domassos, les catifes, tot això, sobretot al segle XIX, per què? Perquè imitaven les cases dels senyors aquests rics. Recordeu l'adornista que us deia abans, en Cava,
sí.
Val? Per tant, era com, ostres, anem a un lloc que sigui una mica de lujo. Ja sé, s'ha de dir de luxe, però direm de lujo, perquè els adornos eren macos. Després de la Primera Guerra Mundial es posa de moda l'art déco i intenten a les decoracions imitar-ho. Per tant, aquestes sanefes, més, si heu vist pel·lícules d'això dels anys 20 o una cosa així, veureu, o les sales estables de ball que hi començava a haver, doncs comencen a imitar una mica el mateix. I també les sales de cinema, que també comencen a fer-se populars llavors. A partir de després de la Guerra Civil, quan la primera postguerra, tot plegat, es comença a desenvolupar una tecnologia que llavors era bastant moderna, que es deia electricitat, i poden posar lluminària a tot arreu. I llavors el que es porta molt és la bombeta. I vinga llum. Si us intenteu fer una mica de sal endarrere, ja sé que vosaltres no sou tan grans com jo, però si intenteu fer un sal endarrere,
sí.
Intenteu recordar les decoracions que teníem, moltes, era molta llum. De fet, a Barcelona, el primer intent d'això és l'any 29 amb l'Exposició Universal. Ara aquí m'enrotllo una mica, però jo aprofito i us colo també una mica d'altre gènere que porto.
És... A veure, què ens vols explicar?
L'Exposició Universal de 1929.
Sí.
Si us imagineu l'Avinguda de Maria Cristina,
sí. Val?
Teniu les torres, teniu el Palau Nacional, i de darrere surten uns rajos de llum molt potents, aquells canons que il·luminen el Palau, sí, que de fet és el logo de la Fira de Barcelona encara ara. I a cada costat hi ha uns pilars de llum que il·luminen l'avinguda. I a més, al central hi ha la font màgica que fa aigua, evidentment fa aigua, si no, no seria una font, i fa llum i música. Per què? Perquè l'any 29 la gran revolució que hi havia llavors, juntament amb la ràdio i el cinema, era l'electricitat. I demostrar que dominaves aquesta tecnologia era com ara fessis alguna cosa amb realitat virtual o amb realitat augmentada. Saps? Ara anem caçant Pokémons perquè som ultramoderns amb el mòbil, Pokémon Go. Molt bé, doncs llavors bombeta Go. D'aquí es passa al Passatge de la Luz, que era precisament a sota del carrer Palai. Clar, quan hi ha tota la Guerra Civil, tot això se'n va a Campistraus, i quan es pot recuperar, tornen aquestes decoracions elèctriques. Tot això fa que llavors, quan a partir dels anys 40-50, tota aquesta il·luminació, més que dedicar-se a pintar-ho, el que fan és molta bombeta, molta llum, i vinga, ara hi fem tires LEDs i videomappings i tot això, però en realitat... Era el mateix.
Però
això.
Escolta, mira, Xavier, ens queda res. Un minut i ja s'ha d'arribar al punt de les 12. Va. Tu creus que els embalats hagin passat a la història o no?
Jo diria que sí, perquè entre les...
Llàstima, entre que, que s'ha perdut.
Entre les discoteques dels 70,
sí.
Entre que la gent té altres tipus d'oci, entre les altres sales de ball, i tot això, i no, mesures de seguretat, prevenció, que ara també tot anem...
També
vigil veritat, aquí, sí. Sortida de seguretat, d'emergència per aquí, extintor per allà... Tot,
és complicat.
És complicat. I la veritat és que és un lloc que, tal com us deia, era important perquè es convertia en un espai on succeïen coses que no era habitual, això que ara a vegades també se n'hi diu el no lloc, que és que no existeix, i de cop, bum, fas que existeixi. Només per envoltar-lo d'unes quantes teles, d'unes quantes veles, com és l'embalat.
Xavier, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies per haver-nos animat aquest dimecres. M'ha donat la sensació que estàvem a divendres ja, eh?
Ja,
que
no m'estranya.
Vinga,
vinga, a ballar, ballaruga.
Quina festa major ens trobarem aquest estiu, Xavier?
Doncs és possible que la de Banyoles, si vas.
Ah, sí?
Sí.
Ah, doncs mira, a la Núria Ros també podem fer...
Doncs aquesta segurament
parada.
Anem. A la Banyoles segur.
Sí?
I a la
Qui
de Gràcia
és,
també.
La Banyoles?
La Mare de Déu d'Agost.
El 15?
Sí, que saps que totes a Catalunya són la Mare de Déu d'Agost.
Doncs allà ens hi trobarem. Moltíssimes gràcies, Xavier. Va
disposar un petó a tothom.
Nosaltres arribem ja al punt de les 12. Temps de notícies i després tornem amb la Tecnopèdia.